Bé, continuem amb Marta Usó, la presidenta dels Antonians, i Albert Arrufat, vicepresident, perquè avui comença la festa de Sant Antoni de Pàdua. Però antes, com tinc el llibre davant, de lo que seran els actes, m'agradaria que parlarem d'un article que m'ha llamat poderosament l'atenció, que diu "Desmintiendo mitos de la pobreza", i comença: "Vivimos en un mundo donde la información está al alcance de un clic, pero también lo están los prejuicios. ¿Cuántas veces hemos oído frases como "los pobres no quieren trabajar" o "las ONGs fomentan la vagancia"? Son ideas que circulan con facilidad, pero ¿qué tan ciertas son?
Pues a ver, aquest article va començar perquè jo estava fent en la universitat un treball sobre joventut antoniana i realment ens vam adonar de que n'hi ha moltíssima gent que pensava aquestes coses sobre les persones pobres, inclús les ONGs, les associacions que ajudem aquestes famílies, que n'hi ha gent que se pensa que quan nosaltres atenem aquestes famílies és perquè aquestes persones no estan dispostes a millorar la seva situació. I en veritat moltíssimes d'aquestes persones no és així, simplement tenen una situació difícil i volen que l'ajudem per a ells poder eixir endavant, no per a que en el que nosaltres els donem isquen avant. Ells també, és la principal ferramenta, són ells. Si ells no estan dispostos a eixir endavant, mai eixiran, però la majoria d'aquestes persones sí que estan dispostes a fer això. I és per això que, com comentàvem abans, el pla de treball. N'hi ha diversos plans de treball, cada persona té un pla de treball individualitzat. N'hi ha persones que potser el seu pla de treball és fer alguna classe d'estudis o aprofundir en la llengua espanyola, ja que molta gent no parla l'espanyol, aleshores amb aquest idioma poden comunicar-se, poden socialitzar-se i gràcies a això potser poden aconseguir un treball. En canvi, n'hi ha gent que potser no és de casa i quan és de casa és en pijama. Aleshores, el seu pla de treball no és directament buscar el treball, sinó canviar un poc les seues rutines i intentar que la seva casa estigui neta, intentar que quan isquen al carrer isquen vestits adequadament, i ja el progrés ja d'aquesta persona serà diferent i podran trobar treball o inclús estudiar o el que estiga, però d'una altra forma. No tots els plans de treball són igual, sinó són personalitzats per a cada persona. Aleshores, aquest article va un poc sobre això, sobre desmentir els mites o els prejudicis que té la gent sobre aquestes persones. I al final cada persona és un món i cada persona vol una cosa i cada persona pensa alguna cosa diferent.
I jo vos dic alguna frase de les que estan així i vosaltres me contesteu curtet, el que penseu. Si estan en esta situació és perquè no quieren trabajar.
Curtet. No deseo contestar curtet. A veure, és que és el que comentava Marta. I si és el judici ràpid, és a dir, jo, mire, es veure una foto. Jo veig la foto, i se està ahí, no fa res, pues això és perquè no, mira que n'hi ha faena, mira que vaig anar ahí fet, no, o sea, anem a veure per què no està treballant, què necessita este, igual té problemes de salut mental,
no?
Clar, s'ha de parlar amb aquesta persona, s'ha de contactar, ha de voler necessitar aquesta ajuda, en fi, no n'hi ha que veure la foto, sinó tot el que n'hi ha darrere d'aquesta persona que està ahí parada sense fer res, pues evidentment algo li passarà, no mos quedem bé en la foto només.
Reciben ajudes i viven mejor que los que trabajamos.
Això puc assegurar que no és així, no? Perquè tu quan reps l'ajuda és perquè de veritat la necessites, no és perquè ui, no m'havies treballat, no vaig a treballar i vaig a Joventut Antoniana, Càritas, Sant Vicent de Paül, qualsevol associació, que me doni menjar perquè així avui no he de fer el dinar.
La ONG fomenta la vagància.
Más de lo mismo. Mira, y estaba pensando, no sé si me equivoqué, creo que va a haber un atentado ahí en Colombia, ¿no? Van a atentar contra un candidato a la presidencia. Y abans comentàvem, ¿no? Crec que la majoria de les famílies que tenen Joventut Antoniana són colombianes. Per tant, evidentment, estem veient que totes aquestes persones que venen del seu país a Espanya no venen de turisme i diuen "me quede". No, o sea, estan abandonant a familiars, això ho estem veient, estan fugint d'una situació molt crítica i venen així moltes vegades en un estalvis mínims per a poder anar-se'n a casa d'algun familiar o amic i a partir d'ahí subsistir. Per tant, hem d'analitzar més en profunditat les ONGs fomentant la vacància. Pues, a veure, evidentment, no? Perquè si jo estic fugint del meu país, que estan havent assassinats, que puc estar jo amenaçat, pues jo necessite allà on vaig a que algú m'ajude. Nosaltres en Joventut Antoniana també això ho vivim des d'una perspectiva cristiana. Per tant, ens veiem abocats a ajudar aquestes famílies que ho necessiten, que necessiten d'ajuda i la tenim que donar, és la nostra obligació.
La gent en exclusió social no quiere salir adelante.
No és que no vulgui eixir endavant, és que a lo millor en la situació que està vivint ara i les coses que té enfront d'ella no pot eixir davant, però per això estem nosaltres ajudar a eixir endavant a esta persona. Moltes vegades per qüestions psicològiques aquesta persona no pot eixir endavant, però per això estem nosaltres, per intentar ajudar i que vulguin i isquen endavant, i moltíssima d'aquesta gent és endavant.
I abordem la part dels nouvinguts, com per exemple solo se ajuden entre ells i no quieren integrar-se.
Pues, evidentment, si jo tinc una mínima xarxa a aquest país al que vaig, que és completament desconegut per a mi, i tinc persones en les que compartisc religió o compartisc una cultura o l'idioma, pues, evidentment l'opció directa és contactar en aquesta xarxa interna que tu tens, te genera confiança. I per això estem entitats com Joventut Antoniana per a obrir la visió, per a facilitar les ferramentes per a que s'obriguen a la resta de la societat. Si el que fem és i deixar-los a un costat, al final formem guetos de gent que no s'ha integrat, que se genera un mur fictici entre distintes societats que estan compartint un mateix poble. Això no té sentit.
Vienen a aprovechar-se de los recursos sin aportar nada.
És que no considero que siga així. Això passa també en molts immigrants. La gent se pensa que venen així per furtar-nos el treball. No? Com bé ha dit Albert, en Colòmbia hi ha una situació que no se pot estar actualment en aquest país. Pues, ells intenten fugir per intentar que siga millor. Molta gent d'ací d'Espanya també se'n va a altres països per a tindre un millor treball, una millor situació. Aleshores, jo no considero que estiguen furtant res, sinó que estan millorant la seva situació.
Tienen más derechos que los ciudadanos de aquí.
Pues al final tenim tots els mateixos drets davant la llei. O sea, en el moment que pots optar a ajudes, ja sigues immigrant o nascut en Espanya, al final pues, tu optes com en Joventut Antoniana. Hi ha un procés documental en el que has d'aportar una documentació que justifiques que realment tens aquesta necessitat, o si són ajudes de l'Estat, pues les teues rentes, en fi, tota una sèrie de documentació, i tu optes d'això. No hi ha ningú invento diferent pas que venen de fora.
És igual, el procediment és el mateix per a persones espanyoles que per a persones que no ho són.
Los immigrantes augmenten la delinqüència.
No, de fet, crec que n'hi ha un article que ho demostra, que la gent que ve de fora no és més delinqüent que la que n'hi ha així. Al final jo crec que això va més en la persona i no en la nacionalitat.
I si quieren trabajar, ¿encontrarían algo?
Tornem a lo de antes, ¿no? O sea, si n'hi ha voluntat, al final encontraran els punts i els passos, perquè moltes vegades igual no és directe, és a dir, si jo no tinc documentació per treballar, pues com vaig a treballar? O tinc que treballar en B perquè no tinc accés al treball normal. Per tant, clar, hi ha unes dificultats a superar.
I si jo he salit adelante sin ajuda, ells també poden.
És que això ja no és cosa de... Ai, jo com ho puc fer, ho podem fer tots. Pues no, cada persona és un món i a lo millor la teua situació és molt més fàcil o és molt diferent a la que estan vivint les altres persones. Aquestes persones no és que tinguin una situació difícil econòmica, sinó a nivell social també, ja que molta gent els exclou de la societat. Aleshores, si no estàs integrat dins de la societat, és molt més difícil pues, eixir de la situació difícil econòmica.
No tienen derecho a quejarse porque hay gente que está peor.
Sí, sempre pot ser pitjor, això ho sabem tots, sempre n'hi ha... però al final cada un té la seva realitat i aquesta realitat pues, t'afecta d'una forma a tu, a una altra diferent, i és com deia Marta, cada un gestiona les emocions o les situacions, o en fi, gràcies a Déu pues, la salut mental està molt present avui en dia, i al final pues, també és un factor a tindre en compte de com estan gestionant la situació, què han viscut en el passat, què han viscut en el passat fora d'Espanya, inclús, són coses que s'han de veure.
I ajudar està bé, però que no vinguin al nostre barri.
És una formació un tant difícil, perquè és com, sí, jo t'ajude tot el que tu digues, però a mi no me toques. O sí, jo ajude, però jo no vull que me volgis la cara perquè me dona vergonya. Ahí és un poc ahí una contradicció, no?
Qui té el problema ahí?
Jo crec que la persona que està ajudant, perquè si estàs...
Estic llegint frases del mateix article, eh? Això no és algo que m'estic inventant jo.
Sí, i són mites que realment la gent diu. Jo vaig estar fent unes entrevistes per el treball que he comentat anteriorment, i moltes d'aquestes frases són les que van incidir, és per això que ens van plantejar fer aquest article. Però si tu estàs ajudant, però ningú vol, no vol que te veges ningú, perquè tens vergonya d'ensenyar-lo... Ja no sé si estàs ajudant perquè realment vols i perquè realment te pren a fer aquesta tasca. A lo millor és perquè, no, esto está bien i ho faig perquè està bé.
No, no, o maravillós, estupendo, però si venen un pis al meu costat i va a vindre una família que està així en aquestes característiques, escolta, jo no vull que vinga a la meva escala,
jo crec
per
que,
exemple. No?
No, sí, sí, jo crec que el principal valor que ha de tindre una persona voluntària és l'empatia. Tu també podries estar en aquest lloc, a tu també t'agradaria que t'aturaren i no que t'excloguen de la societat. Aleshores, és un poc fer, o sea, recapacitar un poc, no?
I este és el número 1, este és el que tot el món diu. Se gasten els diners en coses necessàries en vez de lo básico. Jo he sentit moltíssimes vegades, és que tenen un mòbil i estan prenent cafè en el bar i després van a demanar.
Pues mira, en l'exemple del mòbil, mira, això era algo que me cridava l'atenció quan vaig començar a vindre a Joventura Antoniana, i va coincidir en el moment de la crisi, 2010. Me cridava molt l'atenció, jo en ma casa tenia la tele de cul de tota la vida, no? I entrava algunes cases de gent necessitada,
sí.
I que tenien pantalles planes. I jo, clar, en la perspectiva d'aquest moment, dic, com pot ser? Però jo així... Claro, després profundices i dius, vale, és que ahí és el punt, és a dir, per què han destinat diners a comprar-se a vegades una tele que no se podien permetre i han acabat en situació de pobresa? Entonces, ese es el, es, no que no ens han de quedar en que té la tele, sinó per què la té i què ha conduït a la situació que té ara. No. Vull dir, és la solució.
Quina llàstima que tinga una tele, una pantalla plana i la nevera buida.
Exacte.
És a dir, com té que tindre el cabell d'aquesta persona perquè és incapaç de reconduir la seva vida.
Exacte. Després, el mòbil. A veure, el mòbil, pues ara mateix, quasi tots els mòbils són iguals, entonces, pues no sabem si aquest mòbil val 100, 200, 300 o 400. En fi, això és un debat a part, no? I és una necessitat. Avui en dia, sense mòbil, què fas? Algú gasta el fijo en casa, encara? Algú gastarà, no? Però, en fi, sense mòbil, sense WhatsApp, la comunicació és vital. Les xarxes que hi han d'ocupació a través del mòbil pues estan ahí, necessiten una font d'internet. Igual no tenen ordenador en casa, no tenen la fibra òptica, però tenen internet a través del mòbil i s'hi poden comunicar. Igual també se poden comunicar així en les seus famílies que estan al seu país. I després, altres coses que poden sorgir és que han anat a comprar i s'estava comprant un bollicao, per dir algo, i no té pa menjar. Pues, a veure, pues, igual el xiquet, pobre meu, està que li demana a sa mare el que siga per esberenar, perquè ho veu en tots els seus companys i mínimament pues, se li compra això, encara que sa mare després igual se deixa de menjar altres coses, però el xiquet ha tingut això. Pues, també hi ha que empatitzar en aquesta situació, pensar què faríem cada un de nosaltres davant d'això en un fill nostre i pensar-nos-ho dos vegades antes de fer alguna afirmació.
Bueno, me pareix meravellós, no? Tot el que hem comentat. Aquestes coses me fan reflexionar a mi, eh? A mi me fan reflexionar, a mi com a persona, i me dono compte dels perjuïcis que tinc. I ara sí, avui comença la celebració. Anem a parlar d'alegries, no?
Sí, sí, ara sí. Ara ja.
Quins dies tindrem per davant i què és el que se viurà en aquesta festivitat?
Avui comença el Triduo en honor a Sant Antoni de Pàdua, que, com bé diu el nom, se farà durant 3 dies, avui 10, demà 11 i després demà, que serà 12. La celebració serà presidida per Fray Lorenzo García i serà a les 7:30. I cal destacar dues coses sobre els dies de Triduo, que el dimecres es faran les bolletes, se llegiran les bolletes, i el dijous 12, a l'acabar la celebració, sobre les 8:15, farem la vigília. I després ja passem a un dia molt important per a nosaltres, que és el dia 13, que és la festivitat de Sant Antoni de Pàdua, el nostre patró. I aquesta celebració serà presidida per Fray José Luis Coll Esteve. I també se repartiran els panets, que és una... Aquesta celebració és molt coneguda per aquest acte i, a més, també els nous antonians vestiran la medalla. I ja passem al diumenge 15, que és la festivitat de la nostra associació de joventut antoniana. Aquesta també serà presidida per el Fray José Luis Coll i serà a les 10:30. I per a finalitzar, el dilluns 16, serà l'Eucaristia dels difunts.
Recordatoris. Per a vestir la medalla...
Encara estan a temps. Hem ampliat un poc el plaç. Aleshores, si n'hi ha alguna persona que vulgui ser antonià o antoniana, entre avui i el dia 12 podrà apuntar-se per a ser nou antonià. Així que es pot ficar en contacte amb nosaltres.
I els xiquets i xiquetes que han pres la comunió enguany estan convidats, no?, el diumenge.
Sí, el diumenge estan convidats a iniciar la processó amb nosaltres, amb la bandera, i també per a l'ofertori. Normalment aquests xiquets també participen, aleshores tots aquells xiquets i xiquetes que han pres la comunió estan benvinguts i benvingudes.
I jo és que tinc el llibre davant, tenim els que bueno, van vestir la medalla en el 2024, els tenim en la foto... i posa el nom de cada un en el programa de festes d'enguany, i suposa que l'any que ve hi serà en el programa de festes de l'any que ve. Pues, no sé si vos queda algo per dir, si...
Bé, animar, no?, a la gent que vinga, que compartisca amb nosaltres estos dies festius, i com deia Marta, no?, si algú se vol apuntar. En la foto que ho estava mirant també, al final veiem allà gent que poden ser bebès o adults majors de 65 anys, és a dir, no hi ha ningú requisit concret, al final ni comporta una obligació molt concreta el fet de ser antonià. Al final, en el moment que vestissis la medalla, que entres a formar part de la família antoniana, pues, anualment pues, facilitem als socis pues, la revista i la memòria social, i al final pues, crec que és interessant, no? Encara que no pugues participar activament cada dimarts en l'entitat, en la tasca social que fem, però sí tindre aquest contacte, estar informat de lo que fem, i sobretot si compartisses pues, els valors que té joventut antoniana d'ajuda als més necessitats, pues, crec que és un moment pues, que pot ser bonic i especial, ja siga en el netet, en el fill o tu mateixa, perquè tens un vincle especial en la parròquia i en joventut antoniana, pues, d'acudir i vestir la medalla aquest dia.
Baix de la foto hi ha una frase que m'agrada molt, i és la llisga. Ser antoniano significa ser testimonio vivo del legado de San Antonio de Padua, llevando esperanza y ayuda a los pobres. Antonians, gràcies per haver estat ací i haver parlat en mi tot això i llevar-me aquests perjuïcis que tinc jo a voltes que no entenc massa bé. Marta Usó, presidenta.
Sí.
Enhorabona.
Moltíssimes gràcies.
I Albert Arrufat, vicepresident, gràcies per
haver estat. Moltes gràcies.